La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu d'on ve el nom de pets de monja? Doncs el pets de monja, o d'una manera més puritana, sospirs de noia, són unes galetes petites i rodones en forma de mugró de la cuina catalana. Es diu que se les va inventar un pastisser italià cap al segle XIX a Barcelona. El nom original de la galeta era peto di monaca, o pit de monja, en al·lusió a la seva forma de mamella. Sembla que, amb el temps, pit va derivar en pet, terme també irreverent, però sense aquestes connotacions sexuals. I és que s'assemblen força a les paciències de l'almazán i a les tetilles de monja.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ja som a meitat de setmana. Avui, dimecres 21 d'agost, comencem anant a veure quin tuit rural ens ha portat l'Imma Puigcorbé. Després anirem a passejar-nos pel mercat de Sant Gervasi a veure què s'hi cuina. I avui, el bocato di cardinale hi passa amb Marc Casabosc, l'especialista del bosc i dels bolets. La Judit Càrtex ens porta un nou estil de cervesa. I atenció, perquè l'Anna Paré avui ens parla d'algues. A la Gui Virgínies, l'Òscar Gómez ens hi posa la bodega Crudo. I avui, atenció, perquè ens anem cap a les Terres de Lleida i és que volem parlar de les fruites de pinyol. Préssecs, nectarines, albercocs, oh, paraguaios, que bons que són. Vinga, va, parem la taula i comencem a posar-hi coses. Que si una amanida, que si un bon gazpacho, o si voleu també una miqueta de meló en pernil. Però el que no hi puc faltar avui és les fruites de pinyol de Lleida. Que si voleu les combinem amb una miqueta de xai, o si voleu amb una miqueta d'ànec, que hi combinen de les mil meravelles. Vinga, comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Ens arruïnen, però ens fan feliços. I aquest és l'error més gran de la pagesia, la tossuderia de mai saber dir prou. I si tenim un any bo, ja ens diuen, vosaltres rai. Sembla que mai ens hagin d'anar prou bé per la indústria, la distribució i els polítics. Deixi'ns viure, coi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment d'anar cap als mercats de Barcelona i avui anem cap al mercat de Sant Gervasi, que allà hi tenim amb Mario. Mario, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, escolta, què, com esteu? Per aquí el mercat de Sant Gervasi.
Estem molt bé, la veritat, que som un mercat petit, però que tenim molt bon producte. Ara el juliol és un mes tranquil, però aprofitem també per cuidar molt bé els clients que tenim aquí.
Quantes parades teniu aquí al mercat de Sant Gervasi?
Pues mira, tenim, ara mateix tenim una quinzena de parades, no són masses, però la veritat és que estan totes obertes i això dona molta qualitat al mercat.
Que bé, que bé. Escolta, el tema de peix, aquí què és el que li agrada més a la gent? El peix de roca, el peix gran, el peix petit, el peix blau, les gambes, els musclos?
Mira, nosaltres tenim, de fet tenim dues peixateries, una aquí a Sant Gervasi i una altra a la zona franca, i definitivament aquí a la part més alta de la ciutat el que més agrada a la gent és el peix petit. El llucet, el mullet de roca, el peix d'aquí de costa, que es pot fer fregidet i queda molt bo, i la veritat que li encanta a la gent.
Home, un llucet fregidet amb una mica d'aioli,
Això és boníssim.
I una amanideta, escolta'm, això és dieta gustosa,
Sí, totalment.
Hi ha algun peixos d'aquests grossos, per exemple, no? Que el bonítol, la tonyina, que també solen agradar, no? El peix blau aquest d'una mida, diguem-ne, diferent?
Sí, la veritat que el bonítol és un peix que encanta aquí a la gent. El que passa que és un peix de temporada, que aquí al Mediterrani no n'hi ha tot l'any. Quan n'hi ha el portem, perquè la veritat que es ve molt bé, i la tonyina també és un peix que sí que n'hi ha tot l'any. Nosaltres el portem de l'Ametlla de Mar i també el venem superbé.
Déu-n'hi-do. Escolta, vai, quina receta ens pots explicar avui que sigui fàcil, bona, gustosa i ràpida? Perquè ja saps que a l'estiu la gent ens agrada estar poc d'estona a la cuina, no?
Mira, una recepta ràpida, bona i fàcil, i a sobre que no s'ha de cuinar, perquè és un fet que a l'estiu a mi m'agrada no haver d'encendre els fogons de la cuina perquè dona molta calor, i us explicaré el tartar de salmó.
Ah, com el fas tu, el tartar de salmó?
Mira, només necessitem un alvocat i un tros de salmó, que podeu demanar al peixater que us tregui l'espina i la pell i us deixi el salmó ben net. Simplement hem de trossejar l'alvocat i el salmó en daus i l'hem de marinar. I a mi m'agrada marinar per un costat l'alvocat amb mitja llimona exprimida, una miqueta de sal i de pebre negre, i per l'altre costat marinem el salmó. I jo per marinar el salmó utilitzo una salsa que faig jo mateix, que és mitja llimona, una cullerada de salsa de soja, una cullerada de salsa Perrins, la típica salsa Perrins, i en el meu cas una miqueta de tabasco, que m'agrada que quedi una mica picant.
Ah, picantet, picantet.
Exacte. A mi m'agrada que sigui picantet, això ja és a gust personal. I jo utilitzo una mica de tabasco, però també utilitzo una mica de wasabi o qualsevol cosa. I un cop tenim ja marinat per un costat el bocat i per l'altre costat el salmó, l'únic que queda és emplatar. Per emplatar només necessitarem un molt de una base rodona, i llavors posarem l'alvocat fent base i a sobre de l'alvocat els taüets de salmó. Per últim, una miqueta de llavors de sésam torrat i una miqueta de cebollino picat perquè vingui al gust, i ja quedaria el plat fet.
Déu-n'hi-do, Mario. Escolta'm, això què? Tu ets aquells de posar-lo en torradetes o de menjar-lo a cullerades?
Exacte. A veure, a mi m'agrada menjar de les dues maneres. És veritat que si tinc molta gana faig unes torradetes i llavors em quedo més satisfet, però de les dues maneres queda molt bo, perquè és un plat que ja veureu que és exquisit, molt ràpid i molt, molt fresc per l'estiu.
Doncs, Mario, escolta'm, des d'aquí del Mercat de Sant Gervasi, guaita, ves tallant salmó i el bocat per tota la clientela que tens aquí per fer un bon tàrtar, eh?
Sí, jo el tinc aquí quasi preparat. Sí que quan vulgui venir la gent, aquí els esperem amb els braços oberts.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el divulgador i naturalista Marc Casabosc. Marc, bon dia.
Molt bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Sempre salat. Ous ferrats, un bon entrecot, peix, el que vulguis, però salat.
Del mar?
Del mar. Seitons.
De la terra?
Bolets.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
No sopo.
Què dius ara?
Esmorzo i dino.
Tu ets aquells que fas allò del dejuni...
Intento deixar 14-16 hores sense menjar i no sopo. Si hagués de sopar, com a molt, un platet de verdura.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Un pelador. Que peli bé.
Ara, un sabor o aroma de la teva infància?
El dels moixernons de primavera, el bolet de Sant Jordi, que fa aquell aroma de farina fresca, de com si estessis amassant el pa. Hòstia, tanco els ulls i ploro.
Un vici culinari que puguis explicar?
Va, les patates de luxe al McDonald's.
Un dia de festa que no vulguis cuinar a casa, vas a dinar a...
A qualsevol dels restaurants que tenim al Solsonès i que cuinen producte local.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
N'hi ha molts. Jo, si te n'he de dir un, et diria els barretets. Les lapes, eh? Els barretets. També perquè em transporten a records d'infantesa i per mi és posar-me el mar a la boca.
Marc Casabosc, hi ha un producte que no suportis?
No, si és un aliment pròpiament, cap. Si són productes alimentaris suposadament comestibles, molts. No suporto els ultraprocessats.
La truita de patata, amb ceba o sense?
M'agrada de totes maneres, però amb ceba i, sobretot, més important que això, no molt cuita.
I l'última, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Amb coca de pa.
Marc Casabosc, moltes gràcies.
A vosaltres, fins ara.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Vuiteu-la com arriba avui saltant aquesta dona, la Càrtex, la Ave Càrtex. Com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé. He hagut de córrer, eh?
Home, ja et veig avui aquí una mica caloradeta.
Sí, vinc de Castellfollit de la Roca.
Home.
Que és, quina meravella.
Aquell senyor amb aquella barba prominent.
Aquell pocs, el Francesc Casaponsa i en Marc, que és un crac, és el comercial, pues, que ho fa superbé, explica molt bé les birres. Us porto una Belgian Dark Strong Ale, és a dir...
Belgian Dark Strong Ale.
Sí, el que abans en dèiem quadruple, de cerveses de Badia i la single, que no es comercialitzava per suau.
Clar.
La doble,
la
sí, rosa, morena, rosa, morena.
Exacte.
Per tant, la Strong és morena, és fosca, és complexa, és molt rica i és molt perillosa. Es nota l'escalfor de l'alcohol, però té uns fenols tan especiats que te la carona.
Carmel, de...
prunes, figues, pebre, vainilla... Clar. Això, senyores i senyors, és pocs, la bruna del Pirineu.
Mm. Aquesta és d'aquelles que poca quantitat, globs petidons...
Poc a poc. El que passa és que per això dic que és perillosa, perquè alhora és tan llèpola... Mm. Que te la vas fotent i té 10 graus amb 2.
Per tant, estimats i estimades, a veure, amb moderació,
sí.
Sempre, a veure, amb moderació, i sobretot posem-hi alguna cosa de menjar.
Posem-hi cosa de menjar.
Bé.
Jo aquí la brasa amb carn de vedella, vella.
Bé, bé, compro.
Braseta.
Compro. Un gerret va bé?
Un gerret guisadet. Fantàstic.
Sí, una cua de bou també, sí, guisadeta.
Sí, 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 a més guisadet.
Sí, va bé. Una galta així amb bolets també,
sí,
d'això.
Sí, 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 sí. Aquí ja anem a buscar. El grau ens arrossega tot el greix. Per tant, anem a buscar. Jo, fumats contundents. Aquí m'atreviria a posar fumats contundents. El fumat que sigui més delicat. No. Aquí anem ja a barraca.
A fumats aquests amb calent, no?
Sí, fumats.
Espera, que truco un amic meu, que en Pep, el boticari de les Planes, que fa uns fumats, que els prepari.
Fumats, formatges, bèsties, xocolata... Sí, ens serveix molt per tot. Però això, brases i carns fortes, les aguantem...
Ara saps amb què em fas pensar?
Amb què?
Hòstia, és que ara anem a l'antítesis, però unes baldanes d'aquelles del Delta de l'Ebre...
Ostres, doncs no et diré que no,
Hòstia, tu, això... Per esmorzar, I
tornem-hi, que tens àpats per cada moment de menja del dia,
Clar.
Sempre penso en el dinar, però tu penses en esmorzars, berenars, sopars...
Una baldana fregideta, unes bones torrades de pa.
Sí, crec que aquí el fum li afavorirà, el fet a la brasa, allò un moment, volta i volta, perquè si no...
I ja està. I aquesta cerveseta amb moderació, pim-pam.
Amb moderació. I no passeu pena de que se us vagi temperant, perquè aquestes cerveses guanyen molt amb temperatura, com més ambient millor. No cal prendre la freda de nevera.
I un tallet de xocolata quan acabem la baldana, també, no?
No, s'ha d'acabar així.
Sí, no?
S'ha d'acabar així de bé.
Què dius, Dani? Una copa d'alqui.
Ara
m'acaba de dir, mira, ens posa aquí en Quico el Cel i un noi amb un de Ferreries i em diu, i amb una copa d'alqui.
Amb una copa d'alqui? Perfecte, també. És molt industrial, però també. O sigui, què millor una copa d'alqui?
Amb aquesta... Aquí, una cervesa ben artesana, una Stroengel, dir d'allò, i aquest home aquí,
Sí, senyor.
Sí, home, sí, tant.
Aquí hi cap tot.
Els maridatges que més us agradin i que us facin feliços.
Exacte. Aquí no hi ha llei, aquí hi ha gust i creativitat.
Càrtex, moltes gràcies.
Salut per tothom.
Apa-siau.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir avui l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Gui Virgínies. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep. Què, cap on anem avui?
Avui anem al barri de Sant Andreu.
A... Ui, ui, espera-te. Sant Andreu, Bar Torrente. No em diràs el Bar Torrente, que ja l'hem fet, el Torrente, eh?
No, anem al cosí germà del Bar Torrente, en certa manera, perquè el propietari és en Roger Torrente, que és el mateix propietari del Bar Torrente, que ha obert una bodega. És una bodega d'un concepte diferent, perquè és una bodega que es diu Crudo, que està arreu. A 50 metres o 60 metres del mercat, des de la zona cèntrica de Sant Andreu, al carrer peatonal, i fan molt poca cosa de fogó. Hi ha molts marinats, vinagrats, fumats, curats, embotits, i és una bodega d'aquesta cuina aperitiva, però molt saborosa, i és un concepte molt xulo, molt divertit, que a més està triomfant bastant.
Escolta'm, i què hi vas menjar aquí, el Crudo?
Doncs mira, vaig menjar marinats, curats. Per exemple, fa uns envinagrats o uns confitats en vinagre, per dir-ho més normativament, unes verdures confitades en vinagre fantàstiques. Fa una barreja d'aigua amb sucre i vinagre suau, les escalda, les deixa refredar, les té 12 hores i després les posa ja a la nevera i queden cruixents, però una miqueta cuites, però bastant cruixents i molt matisades d'acidesa. I és fantàstic, perquè recuperar la qualitat amb una preparació tan senzilla com aquesta diu molt de la cuina d'en Roger i del seu equip.
Escolta, vai, què més? Què més? Que ja em fas venir gana, que els envinagrats fan venir gana, eh?
Doncs mira, fan un salmó que també marinen ells amb sal i sucre, i després te'l fumen al moment, és a dir, que te'l porten a la taula amb la campaneta, amb el fum, i la serveixen amb una extraordinària mantega de tàperes que li va meravellosament bé al salmó, i unes torradetes. Aleshores tu vas agafar llesqueta de salmó, llesqueta de torrada, la mantega amb les tàperes que li donen aquest gust, amb vinagrat també, amb la mantega greixosa, i el gust lleugerament fumat del salmó, i són mossegades fantàstiques.
Escolta, has dit també embotits. Suposo que devia haver-hi formatges.
Hi ha formatges i embotits. Jo vaig tastar una copa italiana d'altíssima qualitat, que em va resultar un embotit molt bo. La veritat és que el Roger em deia que t'agrada més el llom, el nostre llom, diguéssim, o la copa. I a mateixa qualitat estem empatats, eh? Jo crec que la copa italiana val la pena, si podeu tastar-la, donar-li una oportunitat. També tenen la mortadela i també tenen dels nostres embotits. És una aposta pel producte, perquè en realitat, com que hi ha poca cocció, és un producte molt bo, de molta qualitat, que treballen ells. Per exemple, fan també lagartos, que són aquests cogombrets petits amb vinagrats partits per la meitat i farcits amb seitons i pebrots, i són també molt divertits i molt bons. Et diré que tenen un quadre a la sala del Bud Spencer i el Terence Hill, que jo crec que reflecteix bastant l'esperit divertit i catxondo que té aquesta bodega.
Clar, és que a més, mira, aquí en vam parlar i amb en Roger del Bar Torrente, que jo li deia, escolta'm, amb el nom aquest de Torrente, suposo que deus haver hagut de rebre moltes bromes, no?, del Torrente. I diu, uf, diu, però espera't, ara em va dir, diu, espera't quan no obri el Crudo, no? I mira, ja, ara ja sé per què m'ho va dir.
Clar, perquè ell reflecteix aquesta personalitat divertida en aquesta decoració. També hi havia un quadre de Star Wars, hi ha una part que està com alicatada de rajoles, com si fos una bodega realment antiga, clàssica. La veritat és que és un lloc, es omple molt ràpid, perquè està triomfant molt, per el que et dic, la gent va i per uns preus, diguéssim, raonables, estàs accedint a productes de molta qualitat amb un format que costa una mica de trobar. Aquests envinagrats i aquest tipus de preparacions sembla que no estiguin tan de moda. Jo crec i espero que es tornin a recuperar, perquè val molt la pena.
Escolta, hi ha lloc per les postres en aquest restaurant, el Crudo?
Hi ha lloc per les postres. Fan un flan gelat, que és un flan gelat del Sandro Desi, no el fan ells directament, el serveixen amb nata i amb un parasol de paper. Saps aquests parasols de paper dels anys 80 o 70? Doncs ells li posen, per donar-li aquest toc kitsch, vintage. És molt divertit, són gelats de qualitat, els han de dir si treballen molt bé, i és un molt bon final dolç amb aquesta mescla de flà, nata, però un format gelat.
Doncs vinga, va, per qui no vulgui un àpat convencional, la bodega Crudo del carrer Mateu Ferran, número 4, del barri de Sant Andreu de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
avui, la dietista i nutricionista Anna Paré ens explicarà què són les algues. Anna Paré, bon dia.
Hola, bon dia. Les algues serien com les verdures del mar. Es consumeixen des de l'antiguitat en països com la Xina, Corea i el Japó. Actualment podem trobar una àmplia varietat d'algues per ús alimentari, tant dessecades com fresques, en gairebé totes les parts del món, tot i que a Europa el consum és encara més baix que als països asiàtics. Les algues són molt riques en vitamines i minerals, especialment en iode, i segons la seva procedència també poden tenir metalls pesants com l'arsènic, que es considera un contaminant químic. L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària va publicar l'any 2020 un estudi sobre la presència de iode i metalls pesants en diferents tipus d'algues. Destaquen les concentracions elevades de iode a l'alga kombu i d'arsènic inorgànic en l'alga ijiki. El iode és un mineral que en deficiència o en excés pot alterar el funcionament de la glàndula tiroidea. I l'arsènic és un mineral que en la seva forma inorgànica és tòxic per la salut. No es va detectar metilmercuri en cap de les mostres analitzades. Respecte a l'alga kombu, el consum d'una ració diària, setmanal o inclús mensual d'aquesta alga representa superar el valor de seguretat de iode. Cal tenir en compte que el tractament per calor pot suposar la pèrdua de fins al 60% del contingut en iode, però tot i aquesta disminució, la ingesta teòrica estimada seguiria superant el valor de seguretat. El consum de kombu s'hauria de restringir en població adulta i està desaconsellat en persones amb problemes de tiroides, malaltia cardíaca, insuficiència renal o tractats amb medicaments que tinguin iode o liti. Tampoc no haurien de menjar els nens ni les dones embarassades o en lactància. I respecte a l'alga ijiki, té una concentració molt elevada d'arsènic inorgànic. El seu consum d'una ració diària, setmanal o mensual suposa també superar el valor de seguretat d'aquest mineral que es comporta com un tòxic. I no hi ha prou dades per conèixer la reducció d'arsènic amb el rentat o la cocció. Per tant, millor no menjar alga ijiki. No hi hauria problema amb altres tipus d'algues com la wakame, l'espagueti de mar, la dulce, la nori, l'enciam de mar, per posar alguns exemples, ni tampoc amb la clorela, que és una microalga d'aigua dolça, ni l'espirulina, que en aquest cas es tracta d'un cianobacteri.
Doncs ja ho sabeu, amb les algues es poden consumir, però s'ha de vigilar, com els bolets.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui quin pet de sol que fa per aquí a les Terres de Lleida, concretament avui estem al Guaira, i és que aquí del Guaira em sabe molt de fruita. Bé, el Guaira, tots els pobles del voltant i aquí aquestes Terres de Lleida en saben un niu, i és que a l'estiu, si hi ha una cosa que tenim als arbres, per una banda, les figues comencen a madurar, es podem d'esperar una miqueta, però ja tenim les peres de Lleida, que aquí a Lleida tenen aquesta denominació d'origen protegida, però també tenim molta fruita de pinyol, i avui he quedat amb un pagès que de fruites en sap un niu, en Xavier, o en Xavier Pastoret, a veure si el trobo per aquí, que m'ha dit, diu, estaré per aquí carregant. Ah, mira, ja el veig. Xavier, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què, fa un pet de sol avui, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és el que ha de fer. Ha de fer calor perquè, si no, la gent no consumirà en pinyol.
Jo em pensava que els préssecs eren més en l'aire i ens podrien d'allò, però ara cada vegada els préssecs són de mida més petitona.
Bueno, perquè s'ha de reduir costos i llavors els arbres els baixem per poder reduir costos i, bueno, hem de mirar de fer el préssec més petit i la fruita més grossa.
Exacte, sobretot perquè, clar, els préssecs a 2 o 3 metres, llavors de ser amb escala, bueno, reduir costos i temps també.
Sí, i temps, perquè, clar, en altres els que ens està pujant molt és els costos, els treballadors cada any ens apugen els preus, i llavors el que hem de fer, doncs, perquè ens surti una mica rentable el que estem fent, que costa molt, doncs, és reduir costos el màxim que puguem.
Xavier, és un bon any per la fruita de pinyol?
Bueno, és un any una mica complicat perquè ens pensàvem que sortiria bastanta producció i de moment ara les varietats més primerenques no estan sortint les produccions que ens pensàvem, però bueno, esperem que cap a la fruita que vingui una mica més tard pues, comenci a sortir alguna més de quilos i més de producció i llavors dependrà dels preus i clar, és un món una mica complex tot això.
Pel calendari, quina és la primera fruita de pinyol que surt?
Bueno, naltres, la zona que som naltres, una zona més tardia i comencem pues, més o menys en aquestes dates, que són a primers de juliol o així, però el Baix Segre pues, comencen a collir una mica abans. Naltres comencem una mica més tard i acabem més tard, i ells comencem més aviat i acabem més aviat.
Quines són les fruites de pinyol que treballeu vosaltres, que cultiveu?
Bueno, naltres el que cultivem més és nectarina, pràssic roig i algo de Paraguai.
Déu-n'hi-do, el préssec... I el groc no en feu, de préssec?
No, nosaltres a la zona aquesta que són altres hi ha algun productor que en pot fer, però massa no. Això és més cap a la zona de Pinyana, que diuen, cap aquí de l'Alfarràs, Ivars de Noguera i tot això, que estan més especialitzats en préssec groc.
Ah, préssec vermell, préssec groc, cada un té la seva idiosincràsia, un va més bé per coure, l'altre va més bé per menjar així amb tal qual, amb amanides o a fruita, però això del paraguaio està agafant molta volada, no?
Sí, el paraguaio és una fruita que pues, bueno, és molt bona, és molt dolç. El que passa que pues, pel productor és un producte bastant difícil de fer, té molts costos de producció perquè hi ha molta feina a birbar i tot, i llavors la gent normalment solen a buscar el més fàcil, el que produeix més, el més rentable i el més fàcil.
Escolta, què és això de com has dit, birbar?
Aclarir, l'aclareig manual hi ha molta feina, perquè l'aclareig manual pues, és un fruit que fa moltes peces a l'arbre i clar, i els costos de producció et pugen molt perquè tens molta feina d'aclareig.
Jo crec que, escolta'm, aquests perseguis, aquests paraguaios, si a molts restaurants que tenim per aquí a Lleida i a tot Catalunya els hi vens les flors del paraguaio per fer amanidetes i així fas dues feines a la vegada, no? No sé això si s'ha provat ja.
Home, no s'ha provat, però per naltres no hi hauria cap de problema. Naltres el que ens interessa és vendre. Vull dir, a veure, sobretot el que s'ha de vendre és el producte amb un preu pues, que ens puguem guanyar la vida. I llavors, doncs, bueno, nosaltres l'únic que volem és poder guanyar-nos la vida, disfrutar de la feina que fem i ja està.
Escolta, i la nectarina què tal? Va agafant mercat? Com està el mercat de la nectarina?
Bueno, enguany els mercats doncs, amb fruita petita han baixat una mica els preus i amb fruita de més calibre, d'un tamany més correcte, doncs, els preus doncs, van més o menys bé.
Javier, com és un dia a dia teu com a pagès de fruita de pinyol, també de pera, que en parlarem d'aquí una estoneta? Perquè, clar, suposo que no hi ha un dia que igual, no, per tu?
No, els nostres dies... nosaltres som una mica al contrari de l'altra gent. Quan la gent està de vacances, nosaltres és quan treballem més que mai. Pues nosaltres, a veure, ens aixequem pues, molt aviat al dematí, a les 5, 5 i mitja... Pues, preparem, pues, a vegades hem d'anar a ensopetar, si hem d'ensopetar, hem d'ensopetar les nits. Clar, els treballadors quan te comencen a treballar al dematí tu ja has d'estar al peu del canó perquè has de tenir tot preparat. Vull dir, la jornada del treballador és una jornada de 8 hores, però la nostra és infinita, perquè vull dir, quan ells ja han de començar, nosaltres ja hem de tenir tot preparat. Quan ells pleguen, nosaltres hem de replegar. I després pues, altres feines que has de fer d'ensopetar, herbicides i pues, bueno, és un dia a dia, l'estiu és complicat.
Escolta, Javier, en tema de varietats, hi ha algunes varietats, diguem-ne, que agraden més que les altres. Com ho feu, això, per treballar, diguem-ne, per exemple, en el cas del préssec, no? O de les nectarines, també. Si hi ha unes varietats que agraden més que altres?
Bueno, el que s'està mirant els últims anys és de ficar varietats més dolces, però bueno, hi ha mercats que els agraden les varietats més àcides, d'Europa, normalment són del nord d'Europa, i llavors varietats que els agraden més dolces. El que s'està mirant pues, cada vegada és de plantar varietats d'estar més a l'últim i plantar varietats que tinguin calibre, que tinguin bon gust i pues, bueno, mirar cada un el mercat que té de produir pel mercat que té.
Ara mateix, per exemple, amb quines varietats treballeu? Perquè suposo que les varietats que hi havia quan tu eres petit o començaves a fer de pagès, ara ja no hi deuen ser, aquestes varietats. O encara en queden?
Bueno, pot ser algun pagès que encara tingui alguna varietat de fa anys, però clar, els arbres en pic arriba a uns anys, doncs ja et perden la producció, i llavors quan un planta les varietats noves, torna a plantar una varietat, doncs mira de plantar les varietats, t'has d'informar i mirar doncs les varietats últimes que hi ha, i doncs clar, sempre mirar de plantar varietats de, amb més calibre, amb més color, amb més bon gust, i, bueno, i que et porti menys problemes.
Parles molt del calibre, clar, això quan anem a una botiga o anem a un supermercat o anem al mercat, veiem que moltes vegades la gran majoria o la fruita que vol més la gent són les varietats, no?, que tenen això, com dius tu, que són més grosses, que són més perfectes i tot això, però clar, l'arbre dona el que dona, i també dona doncs, a préssecs més petitons o préssecs, diguem-ne, que potser tenen una taca i tot això també ha de tenir un mercat.
Sí, clar, nosaltres el que mirem és de vendre el 100% del producte. El que passa que el gust, tindrà el mateix gust un préssec gros que un préssec petit, que una nectarina grossa que una nectarina petita. Però el problema que hi ha és que la gent compra molt per la vista. Llavors, doncs clar, la gent quan van a comprar volen trobar una peça de fruita molt gran, molt neta, molt, bueno, de tot. Però el gust serà el mateix d'una més petita que una més grossa. Llavors, doncs, bueno, el mercat has de mirar de trobar un mercat per fruita grossa i un mercat per fruita petita, perquè clar, has de mirar de vendre el 100% del producte que tens.
Ara es parla molt també de la sostenibilitat, i de fet la gran sostenibilitat seria això, no? Que no es llencés un quilo de préssec, un quilo de nectarina, perquè a més hi ha mercat per tots, com dius tu. El que passa que el comerç a vegades sembla que vagi per altres bandes, tot i que no sé si vosaltres veieu això que a vegades es diu, no?, brots verds amb la causa social, és a dir, amb la gent que ja no mira tant això, sinó que el que mira és que el préssec sigui del territori, que sigui de les terres de Lleida, etc.
Bueno, és que el préssec és d'aquí, de proximitat, de les terres d'aquí, de tot, primer que tot, que és molt més gustós, és molt, perquè el clima que tenim aquí és molt adequat, perquè a l'hivern fa el fred que ha de fer, perquè hi ha unes hores de fred, i a l'estiu fa molta calor. Això que et produeix aquest clima, de que tingui un préssec amb una o nectarina, tot el producte que fem, amb una dolçor molt alta. Depèn de quines zones, si no fa el clima que ha de fer, pues no té el mateix gust, no té la mateixa consistència i no té pues, les qualitats que ha de tindre.
Hi ha una cosa important amb tot això, que és que la fruita, el préssec sobretot, és una fruita que madura molt ràpid i, a més, potser és de les fruites, juntament amb les fruites vermelles, que és més delicada, no? I això hi té alguna cosa a veure, també.
Sí, bueno, però nosaltres, quan hem de collir les varietats, tenim uns medidors de penetromeia, que diem, per mirar les dureses, i llavors nosaltres sempre el que mirem és de collir el moment més òptim del producte. Mirem el sucre que té el producte, mirem la duresa, i perquè entrem amb un màxim de qualitats possibles al mercat.
És molt important veure com aquests arbres carregats de préssecs fan una flaire, t'haig de dir, Javier, aquests préssecs que jo crec que hi ha una cosa que hauríem de fer, que és allò de que la gent vingués directament a collir-lo, no? Que fes la seva feina. Tu li dones un cistell i, escolta'm, un cistell val tant. Això seria una bona manera, també, de això que ara es diu del món del màrqueting, no?
Sí, no, per nosaltres perfecte. Vull dir, si la gent volen vindre a collir-se ells mateix, a veure, sempre el producte no és el mateix collit i menjat que collir el producte, entrat en càmeres i després tornar a vendre. Vull dir, sempre és, com ara nosaltres, els préssecs que ens mengem nosaltres a casa i els productors mai té el gust que tenen els que tenen els supermercats, perquè tu agafes el millor préssec, el més dolç, el més madur, però bueno, cap problema, si volen vindre a la cistella d'acollir, tenen les portes obertes.
Fins quan tindrem o ens podrem menjar aquests préssecs? Com s'allarga la temporada, Xavier?
Bueno, nosaltres més o menys la campanya la solem acabar cap allà de préssec, cap allà a finals de setembre, primers d'octubre. Fins a llavors, pues, llavors també el mercat ja sol baixar perquè és un producte d'estiu, i la gent, pues, bueno, en pic baixen les calors i això, pues, ja no... Ja tiren més cap a la pera, cap a la poma, i llavors el préssec, nectarines i tot això ja no té tant mercat.
Veig que també ets productor, ets pagès del món de la pera.
Sí, tenim una mica també de pera i blanquilla i confrans.
És la manera de no tenir tots els ous al mateix cistell, això, Javier?
Bueno, sempre mirem de repartir una mica, perquè pues, alguns anys pues, pot anar més bé una cosa, alguns altres anys va més una altra, per les dates, per poder tancar una campanya, per poder treballar tots els dies, i bueno, sempre és més bonic diversificar una mica més.
Home, a més amb la pera teniu aquesta denominació d'origen protegida, que també això, diguem-ne, d'alguna manera et dona, diguem-ne, que un producte vagi més enllà no només de Catalunya, no? que també es busqui altres indrets.
Sí, perquè a veure, nosaltres aquí la qualitat de la pera que també es produeix aquí a Lleida doncs és molt alta, els nivells de sucre que té és molt elevat, i llavors, doncs, bueno, clar, nosaltres el que mirem és de tindre una, la denominació d'origen, doncs, de tindre una qualitat molt alta per poder sortir a molts mercats de tota Europa.
Cuines, Xavier?
Una miqueta, molt poc.
Com t'agrada menjar-lo, el préssec?
Home, jo el préssec m'agrada menjar-lo de totes maneres. M'agrada menjar-lo de collit de l'arbre i menjar-lo i també en amanides.
Amb amanides, amb formatges, que aquí en teniu de bons formatges molt a prop d'aquí, eh?
Sí, aquí per coses de menjar som els reis, per aquí a Lleida.
Aquí a la zona de Lleida són els reis de les coses del menjar, però també de defensar aquest territori, aquest patrimoni gastroalimentari que teniu. Com el veus, el futur de la fruita, Xavier?
Bueno, el futur de la fruita és una mica com tots els altres, bueno, com te diria jo, com tot el... És un futur pues, bueno, que si no has naixut en aquest sector és molt dur, perquè són moltes hores de treball, has d'estar pues, pendent de la climatologia, perquè ara fa pocs dies, bueno, fa dos o tres dies, pues, uns companys que tinc per aquí a prop pues, els ha pedregat i pues, això és molt dur, que tu haguis d'estar treballant tot l'any i un dia o dos abans de collir que t'ho xafi tot la pedra. Has d'estar pendent del fred, de moltes coses, i llavors, clar, la gent jove d'avui en dia les coses les vol molt fàcils. I tindre que treballar dissabtes, diumenges i a l'estiu, que tothom se'n va de vacances, en altres està a peu del canó tot l'estiu, pues és molt dur per la gent jove. Llavors, pues, crec jo que és un sector que va més enrere que no pas en van.
Veus, a la Fonda també treballem tot l'estiu i ens ho passem molt bé, però clar, és una d'aquelles coses que el jovent suposo, no? I el model de família, jo no sé, tu, Xavier, si a casa tens traspàs generacional o no?
No, nosaltres ja no, a casa ja no en tenim de relleu generacional, perquè, vull dir, pare, primer que tot, no he tingut fills, però aquí al poble hi ha molts pagesos, que bueno, que tenen fills però no volen continuar la pagesia, perquè és el que estic dient. Vull dir, és una feina molt dura, és tot l'estiu que han d'estar treballant festes i feines, moltes hores, i llavors pues, això pues, a vegades no et dona la recompensa que t'hauria de donar.
Què creus que hauria de passar perquè la fruita es pagués el preu que toca i la gent, els pagesos i les pageses, poguéssiu viure d'aquesta feina, que hi ha una part molt maca, que és la de treballar a fora, no? Però l'altra és això, no? que es valori el vostre producte.
Home, això, primer que tot, que és una feina molt vocacional, perquè si no és una feina, si no tens la vocació de pagès, costa molt d'aguantar aquest ritme de vida. I llavors, doncs, bueno, el que s'hauria de fer és pagar uns preus de el que fa fruita de qualitat i el que fa la fruita, doncs, com s'ha de fer, amb uns nivells de dolçor i de dureses i de tot perfecte, doncs s'hauria de pagar els preus per poder sostenir i per poder sobreviure en aquest món.
Xavier, anem a menjar préssecs?
Anem a menjar préssecs, que són molt bons.
I d'aquest cistell de préssecs tan bonic i nectarines que ens hem emportat d'aquí del Guaire, ens anem cap a Gimenells, perquè allà hi tenim en Chicho, el gran Chicho, que és una persona, que és un lleidatà d'aquells de pro, d'aquells cuiners que sempre, sempre, sempre remenen la cassola. Chicho, del restaurant Malena, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, doncs pues molt remés estem.
Escolta, fot molta calor per aquí a Lleida, eh?
No, el queix és que enguany no en fa gaire de calor, no, Ja se pot suportar això, eh?
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que aquest any s'està molt millor que l'any passat. Escolta, per la gent que no coneixia el Malena, què és el Malena? Perquè, clar, primer estaves ben bé, diguem-ne, a dins de Lleida i un bon dia vas marxar cap a Gimenells.
Sí, així va ser. Sí, sí, ara estem pues, en una finca experimental de l'Irta que treballa en les fruites i nosaltres doncs, col·laborem amb ells amb els seus experiments i sobretot pues, provant textures, sabors i aplicacions gastronòmiques.
Clar, quan dius això que proveu coses, moltes vegades algú pot pensar que això és un laboratori. I el laboratori no és res més que molts camps de fruiters als quals, diguem-ne, treballeu les varietats, no? I pseudovarietats, no?
Sí, exacte. De part de l'IRTA pues, van investigant en varietats i millorant les varietats que hi ha actuals i ja després, doncs, de la part pues, que gustativa, no? Que s'ha de provar els sabors, el nivell de sucre, les textures i, com no, les aplicacions gastronòmiques, clar.
Clar, o sigui que tu ets el cuiner, ets la persona afortunada d'aquí Lleida, que abans que una varietat de fruita surti al mercat, tu ja l'has tastada un parell d'anys abans, no? Per dir, mira, aquesta varietat de préssec, pues ara la començarem a cultivar perquè ha anat molt bé aquesta combinació, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, no totes, perquè n'hi ha que són investigacions que són privades i aquestes són diferents, però les que fan a nivell de l'IRTA, doncs sí, 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 sí. Tampoc tan aviat, perquè quan jo les tasto és que ja està tot el procés fet i ja després doncs, hi ha l'evolució aquesta gustativa, no?
Mm-hmm. Escolta, sí. I aquí el Malena, Chicho, tu la fruita la treballes de mil i una manera, no?
Sí, nosaltres tenim un jardí de fruites que ara ja té doncs, els seus 8 anys, els arbres ja estan grans, estan frondosos i donen unes bones produccions de fruites i això el que ens dona la possibilitat és de remenar el nostre gust, no? Des de que esclarim, triant el tamany que volem de la fruita fins a l'hora de collir-la al nivell de maduració que nosaltres triem. I això, doncs, a l'hora de cuinar és un avantatge poder gaudir d'això. Sí, 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 sí.
Clar, a més és això, tu vas de l'arbre a la cassola.
Raül? Sí, 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 perquè tenim els arbres al restaurant.
Clar, clar, clar.
I aleshores collim la fruita com l'hem de cuinar.
Això, escolta'm, a veure, jo m'he importat un cistell d'albercocs, de préssecs, de nectarines i de paraguaios. La cuina d'aquesta fruita de pinyol, tu com la treballes? Què és el que t'agrada més de treballar d'aquesta fruita de pinyol? Perquè, a més, és una fruita molt de temporada, aquesta.
Sí, 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 sí. Bueno, ara jo el plat que m'agrada més i que ja és un clàssicón, no un clàssic, un clàssicón del Malena, és el gazpacho de fruites dolces.
Mm.
I és un plat ara molt adient, molt fàcil de preparar i molt nutritiu. Perquè, clar, barreja el que és la fruita amb la hortalissa. Els components són els components d'un gazpacho, porta tomata, porta ceba, porta un toc d'all, pebrot, oli, vinagre... I a nosaltres fem la proporció sempre de tres parts de fruita i una d'ingredients de gazpacho.
Mm-hmm.
Aleshores hi posem l'oli, la punta de vinagre, si convé una mica d'aigua, triturem, colem i tenim un gazpacho ben fresquet ara que l'acompanyem amb un verat que el fem així cuit amb sal i és algo refrescant i nutritiu. Meravellós.
Clar, a veure, fruita i verdura de Lleida, l'oli de les Garrigues, el vinagre de Mollerussa, és que ho teniu tot, Chicho.
Ei, que Lleida sembla que no, però hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot.
L'espai de mar.
Exacte, exacte.
L'espai de mar.
Exacte. Escolta'm, ara parlar pensant amb el préssec i així, i amb aquestes fruites de pinyol, clar, combina molt bé això, com dius, amb una sopa, però, per exemple, la dicotomia aquesta de gastronòmica, no? Allò de parell, buscant parelles perfectes, tu ara deies això d'un barat, no? Cuit així, amb una salmorra i tot això. Clar, per exemple, també hi lliga molt bé tant carn com peixos fumats amb aquesta fruita.
Sí, 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 també amb merengada fumada i combina perfecte. I amb préssec també el que resulta molt i queda molt bo és quan ja ha de ser un préssec al seu punt de maduració que es pugui treure l'os amb una cullera i replenar-lo amb un farcit de carn de perol i coure-lo al forn amb vinegre, un toquet de canyella, llimona, taronja i un pelet de sucre. I això, quan arriba el puntet de caramelització, això és és una delícia pel paladar.
Clar, aquí hi ha per una banda la gelatina que deixa anar la botifarra de perol, per l'altra el sucre que es concentra, l'aigua del préssec que s'evapora, això és un caramel, eh?
Ah, això és una bomba.
És una bomba.
És una explosió al paladar.
Sí, sí. Clar, és que molta gent, per exemple, aniríem a coses, a comportaments, diguem-ne, de parella perfecta, doncs coses fàcils, no? Per exemple, el tema del formatge, no? Vosaltres aquí també feu moltes coques, molts de cocs, o el préssec o l'albercoc o així, també va molt bé amb les coques, no?
Sí, home, i tant, l'albercoc hi combina perfecte. Perfecte per fer una coca d'albercoc amb una mica de mozzarella i després unes llaminetes de tòfona d'estiu, és formidable.
Sí, sí,
i no ens hem d'oblidar mai l'oli d'oliva, eh?
No.
A la coca hi pega perfecte.
Clar, és que, a més, mira, l'altre dia pensant en això, agafant un bon préssec d'aquests ben madurs, no? I ja no només triturant-los i afegint-li l'oli, com deies tu ara, amb el gazpacho, això ja és una salsa, ja és una emulsió, amb la pectina que té el propi préssec.
Sí, la fruita a les salses li va perfecte. Nosaltres, de fet, hi fem bastantes, de salses amb fruita, per dos motius. Una, per això, per l'aportació que té la facilitat que lliga la salsa, i una altra, pues, la part aromàtica que hi dona i aquest puntet de sacrosa que ajuda molt bé a les salses.
I a tu, tema del préssec, clar, tenim dues grans famílies de préssec, que ho podríem dir tres, no? Una seria el préssec roig, no? El que de dins la polpa és més tirant a blanquinosa. Tenim el préssec més tardà, que és aquest préssec més anomenat de vinya, aquest préssec groc, que en feu molta fruita amb almíbar. I després tenim el paraguaio. A l'hora de cuinar-los, quin t'agrada més a tu?
Bueno, depèn de per què l'utilitzem. Per exemple, el paraguaio mos funciona molt bé a la brasa. Nosaltres fem un plat que el combinem amb llamàntol, que fem el paraguaio, el fem escalivat, el fem a la flama.
Mm-hmm.
I després, dins de sense pelar, el que és la pela, protegeix els sucs interiors i es confite amb els seus sucres i redueixen i caramelitzen a dins. I a després acompanyes això amb un llamàntol també fet a la brasa.
Carai,
i fem una emulsió amb els caps i les pinces, amb una mussolina, i la veritat és que és una combinació també molt, molt, molt lineal, molt còmoda i fàcil d'entendre.
Home,
i sempre amb l'avantatge de la fruita, que et dona aquest punt floral, aquest punt aromàtic, que hi ha molta diversitat.
Ara que pensava en la frescor i amb les confitures, no? que estem acostumats també amb els préssecs amb almíbar i aquestes coses, un chutney. Jo no sé si els cargols de Lleida i un chutney de préssec, això combina. Tu has tastat això, Chicho?
Sí, bueno, també combina. El que passa és que el cargol sí que és un element que li agrada molt la força, el cachondeo, el puntet de picantó, el puntet de sal pujada.
O un aioli de préssec, no?
Això perfecte. La fruita amb l'aioli, veus, això sí, veus, tu fots uns caragols a la llauna, els acompanyes amb un aioli de préssec o de poma, i això sí que és deliciós, de veritat.
Hòstia.
Sí.
Ho farem. Mira, fem una cosa, Chicho. Tu vés fent proves aquí a la Malena, nosaltres algun dia d'aquesta setmana venim cap aquí i fem tastets, eh?
Home, clar, per això estem.
Malena del restaurant, Chicho del restaurant Malena d'aquí de Gimenells, un espai fantàstic que hi ha aquí a les Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Nosaltres tenim els préssecs aquí a l'estudi. Tu, vull dir, si vols, ja te'ls portaré, els préssecs, jo, ja te'n portaré.
Ei, podeu vindre a collir préssecs a casa nostra, que en tenim.
Sí, no,
i
també?
I l'avantatge que té tant la fruita com l'hort és que quan dona molt, i dona per a tots. Podeu vindre a collir i disfrutar del sabor de la fruita recent collida.
Chicho Castanyó, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, gràcies. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del passís avui ens la porta el senyor Grimaud de la Reynière i diu: una persona estúpida mai i en cap lloc es comporta més nèciament que a la taula, mentre que una persona amb agudesa d'ingeni a la taula hi té la millor ocasió per lluir les seves facultats. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que gaudiu d'aquestes facultats, que sapiguem tallar bé un bon pernil i sapiguem donar-li el mateix valor a una pera de Sant Joan que a una bona plata de caviar. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.